Allò que no sona, amb Coco Gin Davis i Jordi Ramírez.
Tercera temporada.
Capítol 6.
Salutacions a tots i a totes. Us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Jean Davis i al meu costat tinc el meu company Jordi Ramírez de Buen Ritmo. Bon dia, Jordi.
Hola, Coco.
Avui us oferim un episodi enregistrat a la FIM de Vilaseca, on un any més s'han reunit un grapat de professionals del sector. Amb qui parlem avui, Jordi?
Som un altre any a la FIM de Vilaseca. Aquí volem donar les gràcies per cedir-nos un espai per venir a gravar el nostre podcast, com ja vam fer l'any passat. Així que moltes gràcies al Martí, a la Yolanda, a l'Adrián i a tot l'equip d'aquí de la FIM de Vilaseca que ens ho posa tan fàcil.
Gràcies.
I avui tenim amb nosaltres a la Carola Pujol. Aquí segur que molts de vosaltres ja reconeixereu la veu quan l'escolteu, perquè va treballar molts anys a la ràdio i que actualment i des de 2015 és una de les responsables d'Eventual Barcelona, Eventual BCN, no sé com ho he de dir, que és una empresa d'organització d'esdeveniments i més coses, que ara ens explicarà, i actualment també és la gestora de la sala Va de Música de Sabadell. Benvinguda, Carola, i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí amb en Jordi i amb en Jordi.
I amb la Coco.
Ei.
La Coco avui a distància, però sí, i amb la Coco.
Hola, Carola. A tots els nostres convidats els preguntem com es van introduir al món de la música. Tenies algun referent familiar dins del sector?
Que va, a la família risc ningú. I el que passa que sóc fan, absolutament. Fan de la música, o sigui, m'encanta. I bé, me'n recordo que de petita escoltava la ràdio i deia jo ho faria així. I llavors practicava allà. Devia ser molt friqui, però van així. I clar, vaig pensar, no canto, no toco cap instrument, no tinc cap mena de formació musical. Què és més fàcil? Doncs treballar pels músics o treballar a la ràdio, i així estaré a prop del que m'agrada. I em vaig enfocar cap aquí, cap a la ràdio, que era, per mi era més senzill que no pas tenir o fer estudis musicals, perquè a casa tampoc no s'ho podien permetre, vaja.
I aquest interès per la ràdio era exclusivament per la ràdio perquè era on escoltaves la música, o era una cosa més de periodisme, diguéssim, vull dedicar al periodisme i en general a altres mitjans, o de seguida és la ràdio i enfocada a això?
Sí, la música, estar envoltada de músics, ajudar-los en el que bonament pogués, i així es vaig començar.
Te'n recordes quins programes escoltaves en aquella època més de jove? O quines emissores?
No.
O quins van ser els teus... El que et va fer una mica agafar aquest interès pel mitjà?
Vale, sí, Ràdio 3.
Directament, eh?
Sí.
El 1984 comences a Ràdio Avui, actualment Cadena 13, on hi feies un programa musical que es deia El Maro. Com era aquell programa?
Abans vaig passar per Ràdio Castellà del Vallès, emissora municipal, i després també una piratilla. Aleshores, bueno, eren emissores pirates les que no tenien concessió, que era una 2000 de Sabadell. Jo soc de Sabadell, porto la seva al clatell, i allà és on vaig començar, perquè jo el primer que vaig fer, vaig anar a Barcelona, a Ràdio Nacional, em vaig entrevistar amb una persona que em va dir, tu el que has de fer és començar, on sigui, però començar encara que sigui a Ràdio Castellà del Vallès. I, no sé, els planetes es van alinear i vaig començar a Ràdio Castellà del Vallès. I a partir d'aquí sí que tinc certa experiència, em presento, diguéssim, al càsting, i llavors va ser com vaig entrar a Ràdio 8 Cadena 13. I allà sí que entre molts programes que vam anar fent, n'hi havia un que era el Marro, molt divertit, que anava d'actualitat musical.
Però només posàveu música, parlàveu amb els artistes?
No,
que,
no, posàvem, que sí, posàvem música, fèiem entrevistes, passaven, diguéssim, els artistes a fer entrevistes. La meva primera entrevista musical va ser amb el Pablo Abraire. I després, el segon crec que va ser el Limal, el del Never Ending Story, i el tercer crec que van ser... Sí, perquè aquestes primeres les tinc com molt gravades, eh? Va ser la de el Katrina and the Waves.
Déu-n'hi-do, per començar, no? Era sí. Més fàcil en aquella època aconseguir que aquesta mena d'artistes eren més accessibles?
Sí, les companyies discogràfiques portaven els grups a fer promo i era així, pam!
I no t'impressionava així de jove per començar o directament endavant i ja està?
No,
en cap moment. Respecte a l'artista gran...
No. M'impressionava més, per exemple, fer un Serrat, que no pas un grup guiri o Alaska o... Saps? O... No sé...
Com ho fèieu amb aquests grups guiris, amb el tema idioma a la ràdio? En aquell moment era en directe? Ho gravàveu? O com
hi havia de tot. Però moltes vegades enregistràvem, fèiem les preguntes més o menys en anglès o quan hi havia alguna dificultat allò molt, molt heavy, doncs hi havia un traductor, però ens en sortíem. Sí. Com ara.
Més tard vas entrar a Ràdio Costa Brava a Palamós. Va ser un canvi buscat o forçat? I en tot cas, va ser una bona experiència o...?
Bé, va ser divertit, bàsicament, anar, diguéssim, a comarques, una altra manera de fer, primer contacte amb festes majors. Jo me'n recordo que la primera vegada que vaig veure Sopa de Cabra va ser en un xiringuito a Platja d'Aro, i portaven una cabra a l'escenari, o sigui, molt, molt bèstia, em va impactar això. Però també vaig tenir l'oportunitat de veure Sant Traït, Colonja, perquè allà en diuen Colonja, i recordo, dic, uf, quin grup, saps? O sigui, ja us dic, va ser el meu primer contacte amb Festa Major i amb grups que actuaven a festes majors. Va estar divertit.
Quins programes feies allí? També
recordes? Ai, feia Ràdio Fórmula. Ràdio Fórmula.
Sí. I podies triar alguna cosa que punxaves o venia tot ja marcat i no podies decidir res?
Sí, sempre hi havia un marge, no? Dintre del que estava programat, hi havia un marge de o aquest o aquest. Llavors tu triaves.
I com a locutora o directora del programa, no sé el càrrec que tenies, tenies tu pressió de les discogràfiques perquè haguéssiu de punxar o era una cosa que ja anava més a la direcció de la cadena, quins temes eren els que anaven a la fórmula o tu no ni tenies contacte? Això és el que hi ha, aquests són els temes i algú ja ha decidit què és el que serà i no t'aixutxava, diguéssim, la gent de promo com després devies fer tu. Ja ens ho explicaràs.
Perquè s'uneixin els temes. Que bons que sou. No, en principi no. No hi havia, sobretot a comarques, no hi havia aquest... O sigui, potser era més important amb una emissora de Barcelona que tu punxessis, però en realitat... mai m'he vist jo molt sota aquesta pressió, potser perquè em coneixien i sabien que...
No funcionaria.
No, que jo triava sempre.
Sí, tenies un marge, per triar. Sí. Què punxaves d'aquella època? Te'n recordes que hi havia a la fórmula?
No.
Directament.
No.
Després de... d'estar a Ràdio Costa Brava, a Palamós, que n'hem estat parlant, ja fas el pas i acabes a Ràdio 4, que entengues on vas anar inicialment a Ràdio Nacional, a demanar com podies entrar en el món de la ràdio, i comences fent-hi magazins, crec, no programes especialment musicals.
Exacte.
Com, Com és aquesta segona arribada a Ràdio 4? Com hi passes de Ràdio Costa Brava a Ràdio 4? Et venen a buscar? Tu segueixes insistint?
Bé, per, com que de Ràdio Costa Brava a Palamós vam anar a Ràdio Olot, a la Garrotxa, allà hi havia tingut de director el meu estimadíssim Josep Maria Franzino, i Josep Maria Franzino va acabant sent director de Ràdio Nacional, Ràdio 4, i llavors doncs amb diguéssim Carola vine aquí, i bé, vam començar doncs això, vull dir, magazins d'estiu, diferents coses, però vaig acabar fent música una altra vegada, ràpidament.
Quants anys hi vas estar i què feies? Recordes els programes que vas fer-hi de música? O...
Ostres, és que m'esteu posant a prova, eh?
Sí, d'això es tracta, eh? Aquí fem un exercici de memòria i un repàs de...
Però és que no en tinc tanta jo, de memòria. O sigui, perquè a més penso que qualsevol temps passat no és millor que el d'ara. I per tant, sempre... no sé, estava centrada quan feia el que havia de fer aleshores, però després, no és que me n'oblidi, però sí que, saps? També magazins, i després hi havia el viatge, bueno, vaig acabar fent un que es deia Viatge a Vinília, vaig substituir a la meva estimadíssima Consol Sáez, que l'adoro, per baixa de maternitat, vaig estar fent també les matinades, que la gent em trucava i em deia els pets, vols dir? Saps, quan començaven, o per exemple doncs, amb els Manolos, vaig tenir l'oportunitat, per ser col·lega de Manolos, de ser la primera persona en el món mundial de punxar-lo amb My Loving, d'estrenar-lo jo. Vull dir que també vaig fer un altre que era, que es deia Alecaní, en homenatge a un tema de Frank Zappa, i allà tenia col·laboradors molt guais. Me'n recordo que ens ho passàvem molt bé, perquè jo, com que no ho sabia tot, sempre doncs tirava d'amics i companys i gent que en sap molt més que jo de música, que em feia conèixer el passat de la música per entendre el que es fa avui en dia.
I el canvi de treballar de Ràdio Costa Brava o d'emissores municipals, com deies, o de comarques, a treballar a Ràdio Nacional... va ser molt gran? És un salt molt gran? Hi havia més pressió? O ja estava estant dintre del mitjà que...
L'única pressió que hi havia era per tenir estudi de gravació.
Sí, eh? A Ràdio Nacional.
Sí.
No hi havia més mitjans.
I tenir tècnics, els tècnics que a mi m'agradaven i que ens ho passaven bé.
Si us barallàveu per tenir segons quins tècnics.
Sí.
A Ràdio Nacional.
Sí.
Molt bé. Mentre treballes a Ràdio Nacional, crec que almenys durant un temps, ara ens ho expliques, comences també a treballar fent promoció discogràfica per algunes discogràfiques o per alguns artistes. Com va anar això? Comences amb els artistes directament, amb les discogràfiques, et venen a buscar. Com entres, com passes del món de la ràdio a la promo? Quins anys eren i com va anar això?
Mentre feia ràdio, vaig anar a veure l'enregistrament del Ben Endins a l'antiga sala Celeste, i allà hi havia dos, el director de Salseta Discos, el director i el cantant de la Salseta del Poble Sec, i em diu: Carola!
El coneixies?
Sí, sí, sí. Carola, què tal, com va tot això? I dic: bé, 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 bé. El Salvador Renyer, i em diu: em pots ajudar, em vols ajudar a fer la promoció d'aquesta colla? Dic: ah, sí, per què no? I així se'm van liar. Allò que surts i te lien, doncs...
Això et va passar. Tu no ho havies fet mai, ni t'ho havies plantejat ni res, eh?
No.
I com va començar? Explica'ns una mica aquesta experiència, aquest estar a l'altra banda... de començar a ser tu qui truques als mitjans perquè entrevistin a la banda, perquè posin el seu disc. Quin record tens d'aquella època, o quines dificultats, quin canvi?
El més divertit de tot era agafar les bandes i agafar el cotxe i anar d'entrevistes a Diari de Girona, cap a Tarragona, a tot arreu. I després també aprofitàvem el fet de tenir concerts per atendre els mitjans i anar a veure els mitjans. I evidentment hi havia l'altra part, que era com més d'orilla, que era doncs de... que jo sempre portava el disc en mà. O sigui, hi havia gent que se li enviava per tema de... que no estaven a Barcelona o a ciutats properes. I després doncs el que feia era això, doncs anar-me'n a Ràdio Barcelona, els programes que jo creia que eren interessants, i a portar el disco, què tal, aviam què et sembla, escolta tal. A vegades feia una cosa prèvia, que era... enviava discos a certs savis del món del periodisme escrit i els deia, escolta't això i digue'm aviam què et sembla. I llavors, segons el parer dels periodistes, així ja et dic, gurús i tal...
Que no ens diràs el nom, no, suposo?
No, doncs m'explicaven, això tal, no sé què, aquest tema mola per això, tal. I llavors jo feia el full de promo.
En base al que t'havien dit ells de...
Sí, del que jo em semblava, del que jo percebia o el que m'agradava destacar del grup, més m'ajudava això, doncs, saber el parer d'altres persones que jo crec que encara hi entenen més que jo de música.
I aquesta part de passejar-te amb els artistes, això, fas una cara de dir... No sé, al principi ha semblat que tu passaves molt bé, però ara sembla... Sí. Com anava a preguntar per aquesta relació amb els artistes, com era aquest... Perquè sempre és difícil tenir content a l'artista quan estàs fent promo. Sí. Si a sobre has d'estar tot el dia amb un cotxe passejant-te per Catalunya, per emissores, entenc que municipals,
sí,
etc.
Sí, sí, sí.
Com era aquesta relació amb els artistes? Tampoc cal que ens diguis el nom de cap artista, no. Però si vols explicar anècdotes, seran benvingudes.
No, però el tema era que estigués contenta jo amb l'entrevista que feien.
O sigui, eres tu la que esbroncaves a l'artista.
Ah, clar, perquè no en sabien. No en sabien. No en sabien alguns, no sabien explicar, no sabien parlar del que havien de parlar en entrevistes i destacar. I ens passàvem gairebé tot el camí, no, heu de dir això, heu d'explicar allò, tal. Sí, però a part d'anècdotes i de la gravació, l'enregistrament i tal, ostres, us heu de focalitzar en explicar això, en explicar allò. Els ajudava també a vendre's, perquè no en sabien. Uh-huh. Molts d'ells no en sabien, començaven. Uh-huh. I jo, com que el que dèiem havia estat a l'altre costat, doncs tenia preguntes que volia que responguessin els grups, no? I amb això crec que els vaig ajudar una mica. Uh-huh. Una mica.
I més enllà d'això, diguéssim, el dia a dia de passar-se, perquè no devia ser un dia, suposo que us devíeu passar uns quants dies amb els artistes, com els que deies, tenc un Sopa de Cabra, per exemple, uh-huh, en aquell moment que eren una banda, o amb el Ben Endins, uh-huh, que és un disc que va ser, bueno, no sé si és el més venut
de la història del rock català.
De la història del rock català, diguéssim, devíeu fer moltes voltes i devia ser una relació de passar-s'hi molts dies amb ells. A nivell personal, això va ser bo o al final, o sigui, crea una relació que dura en el temps o després s'acaba la feina i adéu i...
Bé, la relació és cordial, el que passa és que bueno, anècdotes, jo què sé, allò, anar al Diari de Girona, aparcar un lloc que no tocava i se m'emporta el cotxe a la grua i parlant, sisplau, deixa'm el cotxe que necessito continuar a fer la promo. I amb els artistes, a vegades doncs, tu perceps una cosa i dius, ostres, qui seguirà en aquest món quan s'acabi això serà aquest, no? Perquè els veus, no? Que són les persones que estan allà per un motiu, que tenen un do, no? Que tenen un talent. I després, no només amb els grups que portava, sinó amb tots els grups del moment, no? Que també que coincidies moltíssim, sobretot en directe. I d'altres que també, no sé... els volies fer feliços i, ostres, que bé van Morrison, ostres, Salva comprar-los unes entrades que estaran feliços i estaran molt contents i bé, saps, intentaves fer una miqueta allò, que la relació fos bona en tots els sentits, amb la companyia discogràfica, amb els mitjans, amb mi, bueno, feia el que podia.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
Després de Ràdio 4, saltes a Catalunya Ràdio, on presentes el programa musical Tarda, Tardà, amb el Jordi Tardà, qui desgraciadament va morir el 2015. Com era el treballar amb el Jordi?
Sí, sí. I arribo perquè en Jordi Tardà li va demanar al Josep Maria Franzino que fitxés pel programa.
O sigui, et demana, eh? El Jordi Tardà et demana.
Em demana.
Coneixia el que estaves fent i et demana.
I el meu pas pel programa, doncs, va ser intens. Va ser... Bé, jo tinc molt en l'ADN ajudar els grups que comencen i les novetats i els grups que... I en Jordi tenia una altra visió de la música. Ell parlava molt de grups de grans estadis. I a vegades doncs, teníem una miqueta de... Al final ens posàvem d'acord, no? Però me'n recordo que la primera entrevista amb Suet li va costar d'apostar per Suet. I després, quan va veure que tot Catalunya Ràdio s'envoltava de fans, va dir... Es va quedar com sorprès, no? I diu, no m'ho esperava, saps? I dic, és que Jordi, dic, aquí estem també per ajudar a fer el programa i tirar endavant coses. Sí, va ser intens. Amb ell, clar, llavors podies entrar a veure... i patonejar els Metallica, i dius, uala, saps? Perquè doncs, en Jordi era tot un personatge, era un tio que tenia molt de pes dins dels mitjans de comunicació catalans, i en Jordi doncs, estava convidat sempre, i amb ell el seu equip, i llavors, doncs, això.
A part de Metallica, recordes què més vas poder anar a veure? Amb qui més vas poder tenir accés directe en aquella època gràcies a treballar amb en Jordi? Noms?
És que he estat amb aquests em va fer especial il·lusió, jo què sé, no? Però, clar, Robert Plant... bueno, hi havia grans gent de... grans noms històrics, no? Sempre que sempre havien de passar pel programa quan venien a actuar aquí, llavors passaven pel programa, rodes de premsa i jo què sé. És que n'hi han tants prints, jo què sé, n'hi han de molts, moltíssims. És que a vegades ja confonc quins van ser amb el Tarda Tardà i quins van ser en d'altres programes, perquè se'm barreja tot. Perquè era una època així com bastant boja, canviant, i no sé, dormies poc, anaves a molts concerts, no sé.
Quan acaba aquesta època, aquesta etapa al Tardà amb el Jordi, marxes uns mesos a viure als Estats Units, a San Francisco. Sí. És un viatge professional també o no? O com és que marxes?
Doncs perquè tenia necessitat de fer un canvi, de aviam què faig amb la meva vida, que jo què sé, estava com una mica cansada. I vaig tenir l'oportunitat i cap allà que me'n vaig anar. I allò, volia millorar el meu anglès, veure món, no sé, saps?
Però no hi vas treballar, als Estats Units?
No.
O sigui, vas estar visquent allí, però
sí.
sense treballar-hi.
Ja m'hagués agradat, però Això és més difícil que ballar la música del telediari. O sigui, tens grincat, no pots fer res.
Un cop tornes a Barcelona, treballes de nou al món de la promoció a l'Aleluia Records, el segell de la Reyes Torrio.
L'Albert Gil.
Era el que buscaves o t'hi van portar les circumstàncies?
A Reyes la vaig conèixer en una entrevista a Ràdio Nacional. I ens vam caure molt bé i tal. I Albert, com que aleshores eren parella, al muntar la companyia discogràfica van dir que m'esperaven quan tornés dels Estats Units que tenia un lloc allà a Aleluia Records per fer la promo. I així va anar. Va ser una època distro i divertida. Ho vaig passar pipa.
Quants anys... A Aleluia només vas dedicar-te a fer la promo, te'n recordes quants anys vas estar, els artistes amb els que vau treballar? A part d'aquesta diversió...
No em demanis...
Dades no, eh?
No, acotar no. Perquè... No.
No
és que no. Vull dir, això a la Reyes, si li preguntessis a ella si ella estigués aquí, segur. Però jo sóc molt dolenta amb aquestes coses. Sí.
Sí, o principis dels... Sí. Més aviat principis dels 90, no?
Sí.
L'any 93, 94,
no? Abans. Sí. I ja et dic, allà, en grups... Bé, doncs, Matamala, Whiskins, que va perdre els collons pel camí, després ja ho sabeu tots. Ui, hi havia tants grups... Els Escatalà, els Brahms, qui més? Uf, és que hi havia... Vam arribar a treure fins i tot un disc a Sabino Méndez, el Pascal Comelat, hi havia algun grup que ara no em surt el nom. En general, els joves, els... Hi havia uns grups que... Jo penso que ens vam avançar bastant a l'època, potser grups que si els haguéssim tret uns anys més tard, doncs haguéssim triomfat com la Becrem, però... Me'n recordo fent promo a Saragossa un dia, va estar perseguint-me la cantant d'Amaral per donar-me la maqueta. O sigui, és que... Però tota la roda de premsa, la festa de després i tal, la noia d'Amaral, que no me'n recordo, l'Eva Amaral, exacte. I bé, i quan vaig arribar li vaig donar a la Reyes. Dic, Reyes, esta tia és un poco pesada i tal, i te doy la maqueta, escúchatela, a ver qué te parece. I la Reyes diu, és muy gritona.
Hòstia...
O sigui, vam perdre l'oportunitat de tenir un grup pas a Aleluia Records. Bueno, són coses que passen.
Sí.
Si voleu, ho podeu editar, això, eh?
A més d'Aleluia, en aquella època també treballes, no sé si és paral·lel o és més tard, acabes treballant també a Udivis Ibèrica, que era un altre segell més orientat a la World Music.
Sí.
Va ser un canvi que tu buscaves, et van venir a buscar també?
No.
Era un estir amb el que estaves més còmode? O ja estava en un punt en què quan entres en la roda de la promo que lo que me echen y som-hi?
No va anar així. Va anar de que Aleluia Records no anava prou bé a nivell financer i tal, i Reyes, que m'estima moltíssim, jo també, és mutu, doncs us recordeu que estàvem a la Diva, que Reyes sí. va organitzar
la primera associació de discogràfiques independents, sí.
I que vam fer mogollon de coses per la Festa Major de Barcelona, els concerts, els festivals i tal. Reyes em diu, Carola, te'n vas a Ovidis. em va traspassar, no? A fer promo allà, perquè no podien suportar, diguéssim, el meu sou. I per això entro a Ovidis Ibèrica, que després va ser Naïf, la companyia francesa que va comprar-la, I bé, una altra experiència, un món absolutament nou, amb world music, amb flamenc, amb música clàssica, o sigui que continuo d'alguna manera també formant-me, no? Perquè no havia tingut mai cap manera d'entrar dins del que és la world music i conèixer artistes. Bueno, allà especialment recordo a Eliades Ochoa i el Quarteto Patria, que són fabulosos. Mentre estava allà me'ls va fitxar el Volcán, Virgin, va explicar molt greu, però bueno, em van convidar al concert de presentació i em van donar les gràcies, cosa que jo no havia demanat en cap moment, però tan monos. Bueno, una gent espectacular, no? Bé, això, doncs, mira, ampliant coneixement, ampliant fronteres.
Carla Bruni, vas fer la promo?
No vaig arribar, no vaig arribar, ho vaig preparar, però no vaig arribar a fer la promo perquè estava tan estressada. Allà el que sí vaig treure va ser a Pink Martini, us en recordeu? Que van ser un èxit brutal i tot el dia estava presentació a París, a Madrid, allò. I jo aquella època vaig quedar embarassada i res, que vaig trencar aigües abans de temps i no vaig poder fer la Carla Bruni. Hauria fet molta il·lusió, però no va poder ser.
Seguint amb els teus canvis de món dintre de la indústria, després sí. De la ràdio, passar per les discogràfiques a fer promo, no sé com s'acaba la teva època a Ovidis i a Naïf, però el 2000 comences a treballar a Solfesa, que és una empresa de Sabadell, de la teva ciutat, en el departament d'Ajuntaments. Explica'ns una mica com hi arribes, què era Solfesa i què hi feies, o què t'encarreguen quan entres a Solfesa.
Solfesa encara existeix, eh? De fet, tots els equipaments que veiem ara aquí a la FIM, alguns són d'ells. Quan vaig acabar amb tot això de això que us ho explicava, vaig parir. I llavors vaig anar al Joan Arenyes, que vosaltres segur que coneixeu, el Joan Arenyes, del disc català de l'any de Ràdio Nacional, que va ser el que es va inventar al matí, la mare que el va parir, de Flash. El vaig conèixer a Ràdio Olot, valen? I això us ho explicava perquè ara se m'ha anat el Santo al Cielo, amb en Joan. Què va passar? Què va passar? És que estic així. Quan es va acabar lo de... Després de parir i tal, 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 en Joan em va venir a buscar perquè l'ajudés a muntar 40 principals a Vic, a una emissora dels 40. I jo li vaig dir que sí, que encantada de la vida, val? I vaig passar un parell d'anys a ràdio, 40 principals Osona, exactament, gràcies. I fins i tot vam ser la primera emissora oficial i l'única fins ara del mercat de música viva de Vic. Total, que van ser 2 anys, i després jo entro en una fase personal, familiar, que vaig adoptar la meva filla. Per tant... Bé, és un procés llarg, és un procés d'un parell d'anys mínim, i quan ja vaig adoptar la meva filla i ja tot tornava a encarrilar-se, vaig haver de tornar a buscar feina, i el primer lloc on em van donar l'oportunitat va ser Solfesa, perquè jo venia d'un món on havia hagut de fer presentacions de discos, gràcies a les companyies discogràfiques feien presentacions habitualment de discos amb sales i tenia coneixements de producció, no molts, però en tenia alguns, i Solfesa em van dir, doncs vine a treballar amb nosaltres, i entro, el que dius tu, a formar part de l'equip d'esdeveniments i de ventes d'ajuntaments, i allà el que em fan vendre és escenaris, taules, cadires, carpes, so, il·luminació... Bueno, començo a aprendre doncs, això, generadors, que el llenguatge dels electricistes és un, i que jo haig de saber una mica de tot, però que no cal que sàpiga fil parlant de tot. I llavors allà em vaig adonar compte que bé, que si venia a escenaris, doncs si venia també el que passava sobre de l'escenari, guanyaria més. I em vaig llançar doncs, no només a vendre música, sinó que també començar a conèixer doncs, el món de familiar, d'espectacles familiars, el món de habaneres, el món de... què més? De circ... Tot el que comporta fer una festa major, uns carnavals, un Sant Jordi, Nadals... Uh-huh. I continuo aprenent.
I aquest canvi, ens deies que tu ja tenies certa experiència en treballar amb les companyies i amb, uh-huh. sobretot amb sales de concerts pel tema de presentacions uh-huh. i de més. Uh-huh. Com és aquest canvi de començar a tractar directament amb l'administració pública? Són mons molt diferents. A mi m'ho sembla, per exemple, ara, com a mínim actualment i amb tota la meva carrera, em sembla que són funcionaments molt diferents. Venint d'on venies, et va costar molt, sobretot perquè a nivell, diguéssim, burocràtic, legal, de funcionament, és molt diferent i ho ha de ser, és evident. Mm-hmm. Et va costar molt adaptar-te a això o en tant amb una empresa com Solfesa, que suposo que ja havia certs mecanismes establerts, tu directament et dedicaves només a vendre i a partir d'aquí passaves la pilota a algú altre.
No, és que em considero una persona molt elàstica i molt adaptable i crec que tinc una empatia també bastant gran. Aleshores, no va ser cap trauma, no em va costar gaire. De veritat que no. Que, bueno, si hi havia alguna cosa que no entenia, doncs els meus caps a nivell de funcionament o, per exemple, a nivell de seguretat, no? Que comences a fer doncs bolos i el meu cap a Solfesa, no, això és molt important per la seguretat, aquí que s'ha de lligar això bé, que aquí els New Jerseys, el tal. I jo vaig, vinga, au, que el gran suport que pesa molt, que damunt d'un escenari i tal, que nosaltres tenim una tarima amb la pota hexagonal i està reforçat per no sé què, això és un argument de venda i tal. I començo doncs amb aquest món però la relació amb els tècnics d'ajuntaments no va ser gaire... Sí que a vegades et frustres perquè t'agradaria treballar amb algun ajuntament que veus que fan coses xules i dius, jo voldria fer allò. Però al cap i a la fi vas entrant a ajuntaments i vas treballant-hi, els vas coneixent, com més coneixes el perfil del poble, de les festes, millor els pot servir, perquè tu ja tens clar que segons què no. I així seguim. Bé.
Us podeu subscriure al podcast de Jo que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web, buenritmo.es.
Carola, al llarg dels anys també has fet molta feina de locució. I m'han dit que també vas doblar pel·lícules porno. What? No. Explica'ns una mica com és una sessió d'aquestes.
Ai, sí. Calla. Va ser l'impàs aquest mentre l'adopció i tal. A Sabadell hi ha uns estudis de doblatge i en l'època jo vaig entrar per fer encaixar el text dels actors a la boca, Perquè sabeu que a tot arreu doncs, tot és versió original, menys aquí que ho doblem tot. I clar, doncs et posaves a les 8 del matí davant del teu, de la teva televisió, passant el text i veient i acotant el text o canviant-lo per posar-ho a la boca. Evidentment, era un estudi on es van fer totes les primeres pel·lícules porno de Canal Plus, es doblaven allà, amb el que... El text el podies inventar tranquil·lament. Vull dir, perquè, clar, amb un cafè al matí i segons què allà davant de la pantalla, doncs era una mica durillo. I després, com que jo havia fet locució, doncs quan faltava gent a vegades em feien pujar dalt a doblar. Necessitaves una bombona d'oxigen per doblar porno, segons com. Però bé, sí, és que tinc una vida molt... Una mica...
T'ha escoltat mitja Espanya la teva veu en les pel·lícules porno del Canal Plus, eh?
No, jo no era... O sigui, era de reforç, de veritat, eh? Us ho dic en sèrio. Jo la meva feina era baix, però sí que, com que, el que dèiem, tenia experiència radiofònica, quan faltava algú, doncs pujàvem a dalt, no? Perquè també fèiem el rovelló. O sigui, aviam, i es doblaven pel·lícules del Jackie Chan i d'aquells, com es deien? Allò de... Ai, de los guerreros del... Ah, los guerreros de... uns que eren del Zodiaco? No sé si us en recordeu.
No.
En fi, que sí, que va ser molt curt, per això el meu pas per allà va ser curt.
Molt bé. Després de Solfesa, el 2015, uh-huh, amb la Mercè Codinach, uh-huh, acabes creant la teva pròpia empresa,
sí,
Eventual Barcelona.
Sí.
Explica'ns una mica com creu aquesta empresa amb la Mercè, a què us dediqueu, com sorgeix, uh-huh, la idea.
Uh-huh. Ve de que... Bé, ens acomiaden de Solfesa amb aquella greu crisi del 2012. I llavors, doncs, al cap de 3 anys, entre l'atur, aviam què faig... Hi havia ajuntaments que continuaven demanant serveis. Llavors havies d'anar a l'artista... Per què no ens portes aquell que ens vas portar? Dic, ja no tinc empresa, ja no sóc de Solfesa i tal. I li dic a la Mercè, que també havia estat companya, dic, Mercè, dic, és que, oita, què passa? Dic, què tal? Dic, muntem una oficina. Dic, ah, sí. Doncs jo ho necessito també, crear una oficina, perquè jo necessito estar ocupada i tal. Dic, i per això vam muntar Eventual, vull dir, per continuar donant servei. Eventual, la gran sort és que ja teníem clients, perquè la gent se'n recordava de nosaltres. I jo els deia, dic, escolta, si us dono tan bons serveis perquè darrere tinc tot un equipàs que era Solfesa, que d'allò... Dic, però jo encantada, si voleu que continuï treballant amb vosaltres i... I llavors això s'ha de fer bé i vam muntar l'oficina tal com toca.
Al final som una empresa de serveis, igual,
sí,
que era Solfesa, eh?
Feu
una mica el mateix, portar un generador, un escenari, que si us demanen un artista, treballeu en una àrea determinada, només a la zona al voltant de Sabadell, o us heu ampliat i podeu anar a treballar a qualsevol lloc de Catalunya?
Intentem anar allà on ens demanen, però evidentment, si vols donar bon servei, és millor estar més a prop del client que no pas estar... molt lluny, és a dir, estar a Girona o a Tarragona, però jo encantada, i la Mercè també. Hem treballat una mica bastant a Lleida, cosa que és com estrany, i Baix Llobregat, Vallès, no Vallès Occidental, alguna cosa de Maresme, però encantada, de continuar treballant amb qualsevol client que sigui nou i que digui que... Jo em considero més la meva oficina un assessorament que no pas un representant com era abans, saps? Vull dir, jo prefereixo que fer propostes que encara que no siguin les més cridaneres del moment o les que estiguin més, però fer propostes de coses que crec que els hi encaixen, d'artistes que penso que els faran disfrutar a tope, i em considero en aquest sentit més assessorament que no pas venedor d'escenaris o d'artistes. Hi ha hagut algun ajuntament que els he dit no, aquest any no és l'any d'aquest grup, ara el voleu, d'acord, però jo els hi he dit, els he dit, per què no feu aquest altre? I després també m'he avançat moltes vegades amb molts artistes que els he ofert a un preu allò 1.200 euros i ara en valen 8 o 9, i ara tothom es baralla per tenir-los, vull dir que, i no m'han fet cas senzillament perquè no hi ha rendibilitat amb artistes emergents nous, ja que estem a la FIM a vegades, perquè no hi ha rèdit a l'hora de que els aplaudeixin per les eleccions. No, jo crec que està cara, doncs tenen altres problemes, han de continuar assistint a tota l'escena cultural, ja es digui circ, ja es digui música, ja es digui arts de carrer, els han de continuar ajudant, perquè Catalunya és un país molt petit però té una creativitat bestial, brutal, però clar, a nivell social hi ha coses que sempre són més urgents o prioritàries. Nosaltres sempre que estem allà al darrere, i és una veritable llàstima, vull dir, la pandèmia es va demostrar que el suport anímic de la música i dels artistes va ser brutal, i a canvi no hi ha hagut, vaja, no, crec que no hi ha hagut un reconeixement tan gran com penso que la gent es mereix.
Just abans de la pandèmia també comences a gestionar la sala Va de Música de Sabadell. Quin moment més complicat que vas triar, no?
Ens van donar les claus del Va de Música a Sabadell la setmana abans de que es declarés la pandèmia. Sí, sí, ens vam passar 2 anys. El primer any pintant, arreglant, canviant coses. No la vam desvirgar del tot perquè és una sala, el Va de Música, que té com 19 anys. Hi han passat moltíssima gent allà i és com molt rockista i molt xula. Però sí que li vam donar un aire, un altre aire. I sobretot vam professionalitzar molt el tema del so i tot l'equipament tècnic de la sala, perquè els que hi som són professionals. El meu company, el Miqui Torres, té una agència també de management que es diu Not Your Managers. L'Eli Vivo, la meva companya, és una... bé, l'estimo molt, és una tia que el seu és l'indie hop i el swing i tal, és una crack, i jo faig el que puc. Intento també, doncs, aportar els meus coneixements al que és la sala. Però sí, vam tenir una mica de pega amb això, perquè, clar, aquest és el primer any, aquest 23, és el primer any que estem realment oberts, perquè fins ara, doncs, no. O sigui, i ha passat gent, eh? Vull dir, durant la pandèmia vam fer coses així bufones, molt tranquil·les, perquè tot era format acústic i tal, però van haver-hi coses mones. I mira, però espero que el temps ens doni la raó, que a Sabadell no hi ha cap espai de música en directe, ara hi som nosaltres, i que tant de bo, doncs, la gent s'animi, ja no només de públic, sinó dels artistes que vulguin passar per la nostra sala, que és així com, no és molt gran, però té un tamany d'aquells que continuaran ajudant als grups que emergents, a la gent que comença. No sé.
Molt bé, Carola, doncs esperem que funcioni, que vagi,
ai, gràcies,
que vagi molt bé.
No, gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies per haver vingut. Ha estat un plaer parlar amb tu i que ens expliquessis tantes coses, descobrir coses de tot aquest recorregut professional durant tants anys i esperem que t'ho hagis passat bé.
Moltíssimes gràcies, Carola. Ha estat un plaer xerrar amb tu i torna quan vulguis. Molta sort.
Molt bé, però ha sigut molt monòleg, no? Molt...
Es tracta de que expliqueu els que veniu.
No, perquè vosaltres també teniu moltes coses a explicar i tu, Jordi, fa molts anys que ens coneixem des de Aleluia Records amb el català, que tu... Uh-huh. I clar, és un plaer estar amb vosaltres, Jordi, Rocksound i... Mare meva. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, Carola, i també moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos, a tu, Coco, per fer possible aquesta tercera temporada de La Lloca no sona, i esperem retrobar-vos al proper programa. I fins llavors us agrairem que ens deixeu una puntuació i us subscriviu al nostre podcast a qualsevol de les plataformes on el podeu escoltar. A iVoox, a Spotify, a Apple Podcasts, a qualsevol d'ells. A reveure.
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.